Bon dia, volguts i estimats amics de la sardana, la dansa nacional de Catalunya. De nou amb tots vosaltres, Renaixença, en la seva missió 2157. Cuidant del so, l'Adrià, i programant i presentant-lo, en Francesc, esperant que tot rulli bé i sigui del vostre grat. Comencem. En Conrad Saló va dedicar al llavors president del Club de Futbol Barcelona, Narcís Carreras, la sardana amb el nom de Abraçada, que varen poder ballar a Castellà a l'aplec de l'any 2009 amb la Cobla Marinada, que avui també ens interpreta la principal de la Bisbal. Abraçada, de Conrad Saló.
Thank you.
De Conrad Saló acabem d'escoltar la seva sardana Abraçada, i ho hem fet amb la cobla La Principal de la Bisbal. Dedicat al barri de Sant Ponç, situat a la ribera esquerra del riu Ter, anant de Girona a Sarrià de Ter, Agustí Borgonyó els va compondre una sardana l'any 1959 amb aquest títol, El barri de Sant Ponç. Ens reporta la cobla Sabadell. Thank you. La Cobla Sabadell ens acaba d'interpretar d'Agustí Borgonyó al barri de Sant Ponç. Arbúcies, l'any 2005, Jordi Josep Fontanilles, trompeta de la cobla La Flama de Farners, va estrenar en el concert del mes de juliol Mercaders Arbúcies, enregistrada per la Bisbal Jove. Mercader Arbúcies, de Jordi Josep Fontanilles, que acabem d'escoltar amb la cobla Bisbal Jove. Dedicada a Carme Masó i família, Manel Sadele Puigferrer l'any 1950 els va compondre la típica sardana estil Puigferrer, Lita, que entre altres va enregistrar la cobla La Principal de la Bisbal.
Thank you.
de Manel Sedeli Puigferrer, la cobla La Principal del Bisbal ens acaba d'interpretar Lita. Els que portem aquest programa voldríem fer-lo proper i el més agradable possible als vostres gustos, demanant els vostres títols preferits i dedicant la nostra dansa nacional a parents, amics i coneguts. Truqueu, doncs, o bé el Joan, 639-79-2832, o a la Mercè, 619-20-00-44, o el que us parla en Francesc, el 667-61-98-53. I segur que us atendrem el més aviat possible. Tots coneixem com és, com es balla, i potser fins i tot com caminar, tot baixant de la Font del Gat. Però el que potser desconeixem i no hem fet camí, pujant a la Font del Gat. Ocurrència compositiva que se li va ocórrer a Narcís Lagares l'any 2023, tot recordant Enric Morera, que va estrenar l'aplec de Pasqua a Besalú d'aquell any. Amb la ciutat de Girona, pujant a la Font del Gat, de Narcís Lagares. Thank you. amb la Cobla Ciutat de Girona, de Narcís Lagares hem escoltat la seva sardana Pujant a la Font del Gat. El proper dimarts, dia 3, ja del mes de març, graciencs i santcugatencs celebraran Sant Marí i amb una tradicional i antiga festa amb sardanes davant de la seva ermita. Ja per allà als anys 30, la pedagoga i compositora de contes infantils Narcisa Freges va compondre a Sant Madí, que ens interpretarà la cobla Sant Jordi.
Thank you.
Acabem d'escoltar a Sant Medir, de Narcisa Freixes, amb la cobla Sant Jordi. A l'antiga pista Querol de Sabadell, l'any 1955, en Joaquim Serra i Coromines va estrenar-hi la sardana Sabadell, concretament dedicada a l'Anella Sabadell. L'escoltarem amb la cobla Mediterrània. La Cobla Mediterrània ens acaba d'interpretar la sardana de Joaquim Serra i Coromines, Sabadell.
Benvinguts de nou al podcast dels Premis Preludi, les millors sardanes del 2025. Jo sóc l'Arnau Tordera i això és El Tamborí. En el primer capítol del Tamborí vam saber que la sardana País d'Atzur i d'Or de Martí Delgado seria una de les finalistes de la categoria musical jove dels Premis Preludi, les millors sardanes del 2025. En aquest capítol, per tant, desvelarem dues sardanes més, perquè en el Tamborí el jurat escolta, analitza i valora les sardanes finalistes que arribaran a la gran final. I per analitzar i decidir quines sardanes seran finalistes en aquest concurs, presentem el jurat que ens acompanya. Xavier, bon dia.
Bon dia, Arnau.
Francesc.
Què tal? Bon dia, gràcies.
Bon dia, Antoni.
Bon dia, atrotinat de gorja, però bé, bon dia.
Sona diàfana la veu. Sí. Doncs bé, abans de presentar les dues sardanes d'avui, recordem als que ens escolten a la nostra audiència que la selecció de les sardanes ha estat duta a terme per aquest jurat especialitzat. Us va costar molt decidir quines sardanes podrien presentar-se al Tamborí?
Jo crec que, em sembla que ho vam dir en el primer podcast, crec que vam arribar a conclusions comuns de manera bastant còmoda i bastant fàcil, a mi em sembla.
Sí, jo crec que sí, de tota manera. I vull insistir altra vegada en la bona capacitat del jurat de saber analitzar les partitures per elles mateixes. Això és important. I de trobar un jurat que hi hagi, perdó, no és cap sentit de voler, de ser flatteur, diguem, de cara als intel·ligents. Però el fet de tenir un jurat competent en aquest sentit facilita molt les coses. Jurat que sàpiga llegir, que sàpiga escoltar, però sobretot saber llegir. De tota manera, el saber llegir també implica que hi ha moltes sardanes, per ara fem un petit retrocés, d'aquelles que a vegades fas així, obres, només veus al principi i tornes a tancar. Saber exactament, diguem-ne, a quin terreny trepitges. Això vol dir que em fas molta via per poder-te centrar, diguem-ne, a les coses que veritablement val la pena. I sí, tantes que... vegades...
Sí, perdó, que estan bastant alineats, també, no?
Sí, tantes vegades pensar... Mira, la primera idea, abans ja ho havia dit en l'altre programa, la dona Déu, però també s'ha de composar i s'ha d'escriure. I després, a vegades penses, diable, aquí ja pot haver-hi una idea darrere, però per què no estudien una mica d'harmonia tradicional, per saber on va la dominant, on va la tònica o la subdominant. Una mica, una mica, per després saber. Però, esclar, hi ha coses veritables que són papers mullats. I això vol dir, de tota manera, que l'esperit de revaloritzar o de valoritzar la sardana en tot el seu aspecte, jo crec que és fonamental. I en aquest sentit, també, les sardanes, tant pels compositors joves com les sardanes que després han de ser de plaça, veritablement, que el fet que estiguin ben escrites, veritablement, no deixa de ser una joia, que val la pena.
Bé, doncs les sardanes que tenim aquí al Tamborí venen avalades justament per la tria d'aquest jurat especialitzat.
Sí, perquè vam fer, el que deia el Francesc Assú, vam fer bastanta via. Vam fer bastanta via, perquè no ens entreteníem, diguem-ne, a buscar-li, diguem-ne, el que no hi havia quan no hi havia. Això era important.
Doncs som-hi, si us sembla bé, passem a escoltar les sardanes que tenim avui.
La selecció.
Comencem l'anàlisi de sardanes del segon capítol de la categoria musical jove. El responsable de la tria d'avui serà en Xavier Pagès Corella. Endavant.
Doncs sí, la primera sardana que jo proposo, que de fet l'hem triat entre tots, però la proposo, és l'ombra de la claror. Uh-huh. I la compositora és l'Aurora Visentini.
Aquesta sardana, dic, a mi m'agrada especialment. Primer, ja començant pel títol, després, per cert, parlarem dels títols, no? Però
un tema important.
És un tema important. Però aquest títol el trobo molt, molt suggeridor. O sigui, ja només d'entrada, només llegir el títol, dic que ja promet molt el que vindrà. És un títol, no?, que ja amaga una certa contradicció, no?, de l'ombra, la claror, dins del propi títol. I jo crec que la sardana també transmet aquest concepte en música, no? Llavors, m'agrada també molt que hi ha una idea molt clara darrere de la música, és a dir, des de que es comença a escoltar la sardana fins que acaba, crea un ambient molt, molt determinat, molt clar.
Una coherència del
discurs. Una coherència molt clara al discurs, a més relacionada amb el títol, no és un títol gratuït, podríem dir, no? A mi personalment, a mi em transmet una certa serenor, no?, una tranquil·litat i una noblesa, sobretot, és a dir,
carai,
és una sardana... Sí, sí, és el que jo sento quan la... el que m'arriba, no?, d'aquesta música. Llavors, i a més ho aguanta molt bé durant tota la sardana. Les textures són senzilles, que està relacionat justament amb el que estem dient, no?, aquesta serenor, aquesta tranquil·litat i aquesta noblesa, també està relacionada amb aquesta senzillesa de les textures, però està molt ben escrita, és a dir, cada instrument fa el que ha de fer, els utilitza pel que les seves característiques, el que es diu, escriu idiomàticament pels instruments, i això ho fa molt bé, vull dir, és una instrumentació molt clara. A mi m'agraden molt les instrumentacions que, això com els directors, i suposo que l'Antoni també hi estarà d'acord, no?, quan la música està ben posada damunt de la partitura, es veu molt clara la intenció musical, és a dir, només mirant la música ja veus que allò està explicant una cosa molt, molt, molt concreta, molt clara i amb una direcció musical molt... Pues quan la sents, es multiplica, és a dir, que és quan està ben escrita la partitura...
Si tu ja perceps aquesta netedat, sí, aquesta direcció...
Només veient la partitura, això que diem, fullejant la partitura, només per això, sense haver entrat encara amb les notes, només veient com està disposada, i es veu que ja a darrere hi ha alguna cosa ben feta, no? Llavors, això és un primer pas. No, això no garanteix res, és a dir, que estigui ben posada sobre la partitura no vol dir que després serà una meravella de sardana, ni molt menys, però és un primer pas. Que ja t'està dient, atenció, és una targeta de presentació, volem dir, jo aquí sé escriure, no? I això, aquesta sardana està molt ben escrita.
Jo recordo fa molts anys que vaig coincidir de jornada de composició amb el gran compositor francès Henri Dutilleux i comentàvem, perquè vam tenir molt de temps, el plaer que dona obrir una partitura i veure que està ben escrita. De tota manera, això, diguem-ne, és un plaer, i tantes vegades, per exemple, jo tinc notes del mestre Toldrà, per exemple, que m'havia donat la seva filla, de quan ell havia estat de jurat amb alguna composició. I una de les notes que m'havia deixat, que deia, Toldrà, Dixit, no modula, i quan ho fa és un veritable desastre. Sí, això els hi trobem, això pot ser, ens hi trobem moltes vegades, i aquí ens hi hem trobat, ens hi hem trobat, i saber tenir aquesta capacitat de veure-ho, una capacitat, que és molt fàcil de veure, això. Per això, de tota manera, també valorem molt la senzillesa, però també les bones maneres, la bona manera d'escriure.
Doncs justament aquesta bona manera és la que relatava abans en Xavier Pagès Corella sobre la partitura d'Aurora Vicentini, que ens descobrirem ara com sona justament l'ombra de la claror, aquesta sardana. Digues.
Una pinzellada, simplement, per acabar de rodonir el que he dit. També és important remarcar que les harmonies són molt interessants, és a dir, que surt dels clichés bàsics, allò que dèiem de tònica dominant, o sigui, ja són unes harmonies interessants, ja només començar la sardana ja es fa unes oscil·lacions cromàtiques que ara les sentirem, vull dir que dius, aquí ja promet que passaran coses, no? I el que tampoc és poca cosa és que la sardana, malgrat ser una sardana i sortir el ritme de la sardana, té una inquietud de concert, és a dir, que quan la sents, sí, ja és una sardana que et fa seure a la cadira més que ballar, i jo crec que també és important posar-ho,
sí,
mencionar-ho,
sí. És un tipus de sardana, precisament, que no li cap cap introit de Fluviol al principi.
Per exemple.
Doncs escoltem-la, L'ombra de la claror, d'Aurora Vicentini. Thank you. Doncs acabem de sentir L'ombra de la claror, d'Aurora Vicentini. Francesc, què tal? Algun comentari?
Doncs ho estàvem dient ara, és una sardana... jo crec que el Xavier ho ha definit molt bé, una sardana molt elegant, podríem dir. Molt elegant, que crec que ni li... no li falta res, que a més a més...
Noblesa, ha dit, noblesa.
Sí, i que no concedeix res, és a dir, si hem d'acabar piano i tranquil, els balladors que els donguin, i que acabem així.
Jo que veig, de tota manera, és una sardana de Catalunya Nord. Vol dir que ha treballat, ha estudiat, diguem-ne, harpònicament a partir de la gran tradició francesa. Aquesta tradició francesa és molt palesa, per exemple, amb com les harmonies s'encadenen unes amb les altres, diguem-ne, també amb l'aportació d'algunes setenes, acords de setena que es mouen entremig, però veritablement té aquesta part, diguem-ne, molt clara en quant a com la manera de conrear l'harmonia. Curiosament, nosaltres veiem, si ara agafem i estudiem una mica... Garreta exposa, diguem-ne, un bagatge harmònic que veu, ell mateix veu una mica de la tradició alemanya, més que de la tradició francesa. Ho veiem de tota manera. Per algun comentari d'ell mateix, veiem, per exemple, que ell va anar a Bayreuth i va veure la tetralogia, Strauss, i un altre, a vegades, aquest tipus de llenguatge en la seva música. Altres compositors nostres, per exemple, bueno, també això els podíem veure amb Morera, però Morera és un altre cas. Compositors nostres, Toldrà, noucentista, igual que Joaquim Serra, noucentista, treballen una mica sota l'ombra francesa, però d'una altra manera. Però, en canvi, aquesta senyora, aquesta noia, sí que agafa els encadenaments una mica sota la fórmula francesa, potser que no tant de Debussy i Ravel, que també, per ser una mica que ve de Forer, o diguem-ne tot aquest llegat que trobem en la música francesa, diguem, com a base d'un desenvolupament harmònic que a tots nosaltres també, aquest tipus de música francesa, d'una altra manera també ens ha arribat a dintre.
Doncs ja ho sentiu, aquesta harmonia diàfana que ens presentava Aurora Vicentini. Seguim, Xavier, amb la segona seleccionada d'avui. Quina és?
La segona és Abril 95, del Jordi Muntanyà. Mm-hmm. Aquesta sardana, el que més m'ha interessat, diguéssim, és la inspiració melòdica. És a dir, jo crec que és una sardana que deixa anar la melodia pel broc gros, és a dir, que surt amb tota l'energia... I t'agafa ja des del principi i et porta fins al final. A més, té un treball motívic molt clar, és a dir, que un cop t'ha exposat aquesta melodia, la va traient, te la passa per tot arreu i realment és el que manté l'atenció fins al final, no? Vull dir, jo crec que és el valor més interessant de la sardana. A més, formalment és molt clara, és a dir, veus sense, diguéssim, aportar grans innovacions en quant al que és la forma, però en canvi està molt ben construïda, és a dir, que ja saps per on vas en tot moment, es posa molt bé les coses, quan han de passar les coses passen, i això junt amb aquest poder melòdic, doncs li dona molta força i et manté l'atenció molt bé fins al final.
Jordi Muntanyà, que recordem que té 18 anys,
sí,
també
sí, és un compositor. Sí, tot el que t'estic dient li pots afegir a l'edat.
Sí,
vull dir que les sardanes que hem triat, les hem triat perquè estan bé.
I tant, no?
Vull dir que siguin joves o no siguin joves, són sardanes que
entren
estan molt ben fetes.
La categoria de música jove, però en tot cas, vull dir,
no
les
heu
seleccionat per la qualitat objectiva.
Exactament, és a dir, estem en una categoria jove i no té res a veure, vull dir, a vegades hi ha gent que porta molts anys escrivint i que potser no tenen la qualitat dels joves que estan pujant i que, pel que estem veient, prometen molt. Llavors, també, instrumentalment, m'ha agradat el fet de que fossin textures contrastades, és a dir, no hi ha sardanes que a vegades doncs mantenen un tipus d'escriptura que es manté durant molta estona i això al final acaba fent que es facin una mica pesades a l'orella, llavors des del meu punt de vista una sardana ha de tenir una certa varietat en tots els aspectes però també en la instrumentació, llavors això jo faig servir l'expressió normal normalment que sigui esponjosa. Per exemple, quan dic una instrumentació esponjosa, vol dir que té forats entremig dels instruments. No és, tot,
és una bona imatge.
Sí, no totes les zones atapeïdes, sinó que té certs espais. Es crea també... és fluida, és a dir, que va passant d'un lloc a l'altre de allò que dèiem abans de la partitura, no? La visualització de la partitura, la imatge visual seria doncs, que les notes van passejant-se per la partitura amunt i avall, ara de sobte, ara hi van gradualment. Tot això, musicalment, l'orella ho segueix també, no només una qüestió visual, sinó que l'orella, ara la portes cap a l'agut, ara la portes cap al greu, ara sona tota la vegada. No? I doncs, aquesta sardana en particular té aquestes característiques i que et van transportant una miqueta acompanyant això que deia de la forma. I finalment, ja com a pinzellada per acabar, al final, justament. El final,
la conclusió de la sardana.
Sí, la conclusió de la sardana. Jo penso també que els finals, tal com els inicis, han de tenir doncs, un toc que no té la resta de la sardana per dir justament... he acabat, no? Hi ha sardanes que, evidentment, acaben d'una manera molt evident, no? És a dir, fan un tutip, ximpum, sí. I s'han acabat, per tant, això també és dir que he acabat, però, clar, és recórrer, doncs, a un recurs una mica més comú. I aquesta sardana, doncs, és un final que, ara, quan l'escolteu, espero que ho pugueu apreciar, doncs, o que estigueu d'acord, més que ho pugueu apreciar, que estigueu d'acord amb el que estic dient, és que és un final, no és tan evident, et manté com una mica en tensió, apareix un acord en l'últim moment també que crea una certa sorpresa sobre la tònica que en diem nosaltres els músics, no? Que és l'acord final, i apareix una nota especial, una mica de color, que és un acord, una quarta nota, fora de les tríades habituals, i aquesta quarta nota li dona un color que sorprèn, si més no. A veure què us sembla.
Doncs gràcies, Xavier. Sí. Passem a escoltar Abril 95 de Jordi Montanyà. Doncs amb aquest final tan singular acabem de sentir Abril 95 de Jordi Montanyà. Què tal, Antoni? Com l'has vist?
Molt bé. Tenint en compte, diguem-ne, les sardanes finalistes, que és una bona carta de presentació de cara al futur dels nostres compositors. Jo veig que aquí hi ha talent. De frente ni saga, possiblement, però hi ha molt de talent. I la sardana, de certa manera, la podem valorar tot el que es mereix. És evident, per exemple, que quan vam estar mirant, diguem, el grosso modo, tot el que teníem, hi havia, això ja ho hem dit, també, possiblement podríem dir que hi ha tipus de sardanes que possiblement no ens representen com a veritablement. La sardana és molt més que saltar i ballar. és molt més, sinó també la manera de ballar la sardana, també la manera, per exemple, d'escoltar una sardana. No solament la sardana viu de paperets i serpentines, sinó que viu també de la qualitat intrínseca. Aquests joves compositors, i en d'altres també, els hem de donar carta de credibilitat de cara a que són el gran futur de la nostra sardana. Jo crec que és ens en podem felicitar.
A més, només per reblincar, és contrastant una sardana, aquesta que acabem de sentir, amb la que hem sentit abans, no? És a dir, són com dos mons diferents, però que els dos peten, no sé, sonen, funcionen. Sí.
Doncs gràcies per aquests comentaris. Continuem endavant.
La copla en un minut.
Ha arribat el moment de descobrir l'instrument de copla d'avui. Segons el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols, aquest va ser presentat de manera oficial pel constructor d'instruments Andreu Toron el mes de desembre de 1849 a Perpinyà i és també una evolució de les xeremies tradicionals. Jurat, suposo que sabríeu dir-me de quin instrument estem parlant.
Me sembla que sí, no?
Sí, com se'n deia originalment d'aquest instrument?
L'oboè tenor. Sí, ho hem dividit.
Oboè tenor.
Oboè tenor, sí, sí. Bé, perquè la història diu que l'Andreu Toron va intentar confeccionar aquest instrument, que és això, una mena d'oboè perllongat, amb una sonoritat molt més robusta, però també un instrument de doble canya, i el va intentar, entre cometes, vendre a les bandes franceses. Les bandes franceses li van dir que res, i aleshores va girar l'esquena i va enfocar cap a la Catalunya sud, per entendre'ns. I aquí va ser on va haver el gran contacte, el gran moment de la història de la nostra música, que és el contacte de l'Andreu Toron i el Pep Ventura. I aquí va començar tot.
Doncs, en efecte, l'instrument protagonista d'aquest capítol és la tenora, l'evolució d'aquest antic instrument, aquesta evolució, en efecte, de l'oboè. El Termcat defineix la tenora com un instrument aeròfon del grup de la fusta propi de la copla, semblant, en efecte, a l'oboè, però de notes més greus. Sentim ara una interpretació breu d'aquest instrument protagonista. Aquest instrument dota la copla d'un dels seus sons inconfusibles, sent un dels instruments que més destaca la veu protagonista. Què us sembla la tenora com a instrument, com a recurs compositiu?
Home, de fet, qualsevol instrument és un caramel per un compositor, això està clar. Però bé, també hi ha instruments que, per la seva idiosincràsia, per la tradició, per tot el que porten al darrere, doncs sempre t'estiren potser una mica més. La tenora dins la copla, sense menys tenir els altres, naturalment, és sens dubte un dels més importants. La prova està en que pràcticament no hi ha sardana que no tingui el cant de la tenora al mig, però també justament per això als compositors ens agrada retorçar una mica les coses i esquivar-lo en certa manera. Aquesta obligació de posar el cant de la tenora al mig de la sardana, també hi ha nombroses sardanes que no passa això, no? Tot i que la majoria segurament cauria per aquí, no? O sigui, el que vull dir és que aquests instruments tan representatius, tan importants, que permeten aquest ampli espectre d'expressió, a vegades també fa que et motiven evitar-los justament per això, per aquest pes que tenen al damunt, no? Intentes buscar altres camins per donar-li l'oportunitat també a altres instruments que anirem veient també en altres
instruments. I tant, els repassarem tots. Sí. Anem endavant, canviem de secció.
L'interludi.
Ha arribat el moment de descobrir la segona sardana finalista dels Premis Preludi, però abans de desvelar-la, donem pas a l'interludi, la secció de curiositats sobre la sardana i la copla. El tema d'avui, crec que ja l'apuntava abans en Xavier, aboca una decisió absolutament fonamental, els títols de les sardanes. Us hi penseu gaire? En teniu algun de predilecte? Com els escolliu?
Jo, d'entrada, crec que és ja la primera mostra artística que una composició ha de tenir, no? Uh-huh. I en aquest aspecte el que no pot ser és que una sardana es digui amb un nom i un cognom, per exemple. No pot ser. Malgrat que la dedicatòria sigui verdaderament aquella senyora o aquell senyor, el que no pots fer és posar-li en Joan Garcia, per exemple. O això. Això és una dedicatòria. No és un títol. Hem de ser curosos amb això. El problema que tenim els compositors de vegades és que tenim un tracte tan proper amb la persona que ens encarrega allò, que és que la persona que ens encarrega gairebé ens obliga a posar aquell títol, i aquí hem de ser durs, hem de ser decisoris en el fet de dir, escolta, si la dedicatòria és en aquesta persona, això serà una dedicatòria, com feia Beethoven, o com feia Chopin, o com feia tots els compositors clàssics, que posaven el títol i a sota deien a la princesa no sé què, o a la senyora tal. No? Hem de ser curosos amb això. Crec que és un signe de qualitat, el títol en primer lloc.
La tria del títol.
Sí.
És curiós, de tota manera. Tenim el testimoni de dues sardanes de Robert Gerhard. Aquestes obres que ell posa sardana número 1, sardana número 2, no posa títol. I a més, evidentment, que estic tan d'acord al mateix temps, benvingut, les recerques que va voler fer, perquè va veure possiblement que amb els instruments típics de la cobla possiblement no en tenia prou. I posa algun altre instrument per entremig. També, d'una altra manera, per estètiques completament diferents, també ho va fer això amb Mare l'Oltre. Posar altres instruments que no eren de cobla per entremig. Clarinets, per exemple, flauta, per amorosir possiblement una mica el que podríem dir els de davant de la cobla. Veiem, els de davant de la cobla, que són instruments que tenen un gran poder. Un gran poder. I, per exemple, tantes vegades que trobes que els de darrere el tenen, el poder, però moltes vegades, possiblement, no tant com el podríem tenir. De tota manera, sí. Veiem que els fiscorns, també, són oriuns, possiblement, no ben bé de Catalunya. Em sembla que poden ser oriuns d'Itàlia, sembla ser. Oriuns d'Itàlia. I la cobla. Després sempre ens trobem en el problema, que és el contrabaix. Què en fem amb el contrabaix? Veiem que la cobla, moltes vegades, això els hi hem trobat, el contrabaix no està gaire ben escrit tantes vegades. El contrabaix sol...
Carai, abans el Flabiol, al capítol anterior, dèieu que el Flabiol i el tamborí a vegades faltava
escriptura. Però el problema del contrabaix, si el deixes tot sol fent el baix, el baix no l'identifiquem, perquè tot el reste de la cobla... Si el contrabaix no el protegeixes, per exemple, amb un altre instrument, pot ser el segon fiscor, però a vegades no pot ser, però amb un altre instrument que reprodueixin harmònics cap amunt, perquè si no, després el contrabaix queda una mica a la incògnita, tantes vegades.
Bé, doncs, continuem endavant.
La tria del jurat.
Arriba el moment de donar a conèixer la segona sardana finalista dels Premis Preludi. Serà l'Antoni Ros Marbà avui qui ens explicarà quina sardana és l'escollida. Endavant, Antoni.
La sardana escollida és l'Ombra de la Claró, que n'hem parlat abans, de l'Ombra de la Claró.
Perfecte, doncs ja ens ho ha desvelat.
N'hem parlat abans de l'Ombra de la Claró.
L'Ombra de la Claró d'Aurora Vicentini és la segona sardana finalista de la categoria musical jove.
Però abans que n'hem parlat, diem de tota manera que té un cert esperit possiblement nostàlgic, no ho sé. Ara estic teoritzant coses absolutament, possiblement, que no tenen res que veure.
Bé, doncs donem l'enhorabona a l'Aurora Vicentini, que ja és una de les finalistes dels Premis Preludi. Aprofitem també aquest moment per felicitar Jordi Montanyà per haver aconseguit ser seleccionat amb la sardana Abril 95, de la qual hem escoltat comentaris realment positius. Un compositor molt jove que esperem, òbviament, que tingui una llarga trajectòria. I tanquem el segon capítol del tamborí escoltant novament l'obra seleccionada, vaja, l'Ombra de la Claró d'Aurora Vicentini, segona finalista de la categoria musical jove dels Premis Preludi.
Thank you.
Doncs avui ho deixem aquí. Hem descobert dos joves talents que donen corda al futur de la sardana, Jordi Montanyà i Aurora Vicentini. Recordeu que podeu seguir l'actualitat dels Premis Preludi al web premispreludi.cat, a Instagram, Facebook i a X. Jo sóc l'Arnau Tordera i això ha estat El Tamborí, el podcast dels Premis Preludi. Fins aviat.
Aquest cap de setmana, de nou a la Sala Blava de l'Espai Tolrà, celebrarem el nostre plec anual, ja en la seva 49a edició. El darrer, abans de celebrar l'any que ve la capitalitat. Ànims, tots a l'Espai Tolrà, perquè el nostre plec, com va composar Josep Capell i ens interpreta la principal de la Bisbal, és un gran aplec. invitant-vos a assistir aquest proper cap de setmana, dia 1 de març, el 49è aplec de la sardana a castellà a la Sala Blava de l'Espai Tolrà, hem escoltat de Josep Capell un gran aplec amb la principal de la Bisbal. Quedava pendent d'atendre la segona petició que em va fer l'Esteve fa 3 setmanes. També de Ricard Viladesau, és obligada de tenora i fiscorn, sal i pebre. Recordem que la primera fou Oca amb naps, obligada de tenora i tiple, de Ricard Viladesau. Se'm fa la boca aigua. Oca amb naps, amb sal i pebre. Com en sabia de cuinar sardanes en Ricard Viladesau? I l'Esteve, en demanar-les de lluïment de tenora, tiple i fiscorn. Poca broma i centrem-nos. Sol·licitat per l'Esteve, que la vol dedicar a la Carme Batet, sal i pebre. Obligada de tenora i fiscorn amb la principal de la Bisbal.
Thank you.
Dedicada a la Carme Batet, de part de l'Esteve, acabem d'escoltar amb la principal de la Bisbal, Sal i Pebre, de Ricard Vilassau. Les activitats sardanistes de la setmana del 27 al 5 de març són les següents. Divendres 27, a la Selva del Camp, a les 7 de la tarda, conferència als horts de les esglésies, fent camí cap a la plec, d'Antoni Fons Gondalbeu. És l'amic salvatà d'en Gaudí. El dissabte dia 28 a Colliure, a les 3 de la tarda, a la plaça 18 de juny, Sol de Banyuls. A Navàs, a les 6 de la tarda, el casal Sant Genís, com la Mediterrània. A Girona, a les 6 de la tarda, concert a l'Auditori amb la presentació del CD del 50è aniversari de la cobla Ciutat de Girona. Passem el diumenge, dia 1 de març, al matí. A Barcelona, a 3:15, a la plaça del Catedral Principal del Llobregat. A Sant Sadurní d'Anoia, a les 11 del matí, a l'església parroquial, Diada del Soci amb la Marinada. A Sabadell, a 11:15, a la plaça del Doctor Robert, principal de la Bisbal. A Santa Perpètua de Mogoda, a 11:15, a la plaça de l'església, audició de Festa Major amb la Sabadell. I a Santa Coloma de Gramenet, a 11:45, Dia de la Dona a la plaça de la Vila amb la Ciutat de Girona. Miquel Tudela va estrenar l'any 2005, Arbúcies, la composició que va dedicar Albert Fauria i el jovent d'Arbúcies amb el títol Jovent Arbusienc. Escoltem-la amb la cobla Bisbal Jove. En Carles dedica aquesta sardana al seu fill Roger. Thank you. la Cobla Bisbal Jove ens ha interpretat de Miquel Tudela Jovent Arbusienc, que en Carles ha dedicat al seu fill Roger. Seguim amb les activitats sardanistes de la setmana. Diumenge, dia 1 a la tarda, a Vilabarreig, a les 4 de la tarda, a l'ermita de Sant Roc, Cobla Sol de Banyuls. Hi ha una pleca a Bordils, a 4:45 de la tarda. És el 35è plec de Bordils, amb la principal de Porqueres i el Foment de Montgrí. I el dimarts, dia 3, festivitat de Sant Medí, a l'ermita de Sant Medí, sardanes a les 12. No m'oblido de l'aplec de Castellà del Vallès, 49è aplec de Castellà del Vallès a l'Espai Tolrà, a la Sala Blava, amb la principal de la Bisbal, la Sant Jordi Ciutat de Barcelona i la Cobla Juvenívola de Sabadell. El programa és atraient. I més enllà, Amics del Refugi, Aplec Pairal, Vells Amics, Montblanc, capital de la Sardana, Retorn a un vell indret, Castellà sardanista, recentment estrenada, Gegantiniana, amb esprit vibrant, Espurnes Perpètues, Ocells Primerencs, De vegades penso un Palafrugell, Sempre sent 30 anys de sac, Amb il·lusió hi hem arribat, Capital del Cava, Diada d'aniversari i Mar de Palamós, totes elles d'autors com Anna Abad, Jordi Paulí, Pitu Chamorro, Conrad Saló, Joaquim Serra, Marcel Artiaga, Jordi León, Javi Pinyol, Jesús Ventura, Montserrat Pujolà, Jordi Molina, Lluís Pujals, Josep Casú, Carles Rovira, Enric Ortí, Carles Santiago, Joan Lázaro, Joan Jordi Beumala, Francesc Mas i Ros, per no parlar de les dos sardans de conjunt, Castellà Perla del Vallès, de Ramon Vilà, i l'Aplec de Sabadell, de Josep Auferil. Hi haurà servei de bar i concurs de colles improvisades. Repetim i insistim. Tots el 49è Aplec de la Sardana a la Sala Blava de l'Espai Tolrà el dia 1, diumenge, dia 1 de març, us hi esperem. Pensant en que el proper dia 8, com cada any, commemorarem el Dia de la Dona, i veient que ja avui n'hem programat ja una de la compositora Narcisa Freixes, seguirem ara amb la més coneguda i programada de Pepita Llunyell, amb la sardana Aires d'en Camp, estrenada l'any 1995 i que ens interpreta la cobla Els Montgrins.
Thank you.
Pensant també en el paper de la dona en el món de la sardana, hem programat la sardana de Pepita Llunyell, Aires d'en Camp, que ens ha interpretat la cobla Els Mongrins. Josep Sedesa va dedicar l'any 1964 una sardana al que llavors a Banyoles eren els avis més vells de Catalunya, els avis Nin, que va gravar, en el nostre cas, la cobla Vila de la Jonquera.
Thank you.
la Cobla Vila de la Jonquera ens ha interpretat les sardanes de Josep Sederra i Puigferrer, Els avis nin. Evidentment referenciada a l'Escala, en Pere Mercader va estrenar la barriada barcelonina d'Horta l'any 1953 la seva molt programada balladora i saltadora sardana escalenca, que avui escoltarem amb la cobla Marinada. Escalenca, de Pere Mercader, que hem pogut escoltar amb la cobla Marinada. Tot anar acabant el programa d'avui amb dues sardanes més, seguirem amb una altra coneguda compositora i coneguda sardana, que curiosament té dues lletres, una de Joan Soler i l'altra de Jaume Falcó. La va composar la Montserrat Pujolà i va ser estrenada a Ripoll l'any 1979. Està molt ben construïda i amb un salt ascendent, amb l'esperit vibrant, amb la cobla Salvatana.
Thank you.
Bé, com sempre ens despedim aconsellant-vos que, si vols dur una vida sana amb l'esperit dels catalans, balla sempre la sardana, coneix els cors amb les mans. Tots plegats escalfar motor, assistint aquest diumenge dia 1 de març a les 4 de la tarda a la Sala Blava de l'Espai Tolrà, per escoltar, ballar i saltar el so de les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, Juvenívola de Sabadell i Principal del Bisbal, en el 49è aplec de la sardana de la nostra vila. Amb i per la sardana. Sempre la sardana. Amunt la sardana. Visca la sardana. Cada dia més hem d'apreciar i estimar la nostra dansa nacional, la sardana. Per acabar, doncs, una d'en Francesc Mas i Ros, a la composició que va estrenar en el 11è aplec de Caldes de Malavella l'any 1960, com moltes d'ells de Lluïment de Cobla, amb els mongrins Joia de Palamós. Adeu-siau i fins diumenge a la tarda. Thank you.